9:34 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui en format reduït a causa d'aquestes entrevistes sobre les eleccions europees que Cugat.cat els ha ofert aquests dies. Amb la de Convergència i Unió tanquem aquest cicle i el recordem també que diumenge Cugat.cat els oferirà un seguiment especial de com transcorren aquests comicis a Sant Cugat. També els hem de dir que els resultats es començaran a conèixer a partir de les 11 de la nit. No perquè el recompte no comenci a partir de les 8 quan tanquin els col·legis electorals, sinó per una disposició europea. No poden començar a donar dades fins a les 11 perquè aquella hora encara hi haurà col·legis oberts a Itàlia i representa que s'han de mantenir els resultats guardats fins que tanquin tots els col·legis electorals per evitar condicionar el vot. Amb nosaltres tenim en Jaume Pla, en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ja hem arribat a la recta final de la campanya de les eleccions europees. Jo crec que valdria més la pena avui parlar de propostes culturals. Demà tenim ja dia de reflexió i, per tant, també de descans i de gaudi.
I que m'ha agradat això.
De fet, el cap de setmana cultural ha començat aquesta nit, la nit d'aquest dijous, al Teatre Auditori amb un concert amb els Amics de les Arts, que han omplert a vessar el Teatre Auditori, i avui hi tornen també amb la presentació del nou disc, també amb totes les entrades exaurides. Per tant, aquelles persones que no s'hagin afanyat a comprar les entrades, els queda el recurs de veure el vídeo de Cugat.cat, que vaja, sempre és un recurs. Vas anar-hi ahir, Eduard?
Sí, jo vaig anar-hi. Bé, d'entrada em sento una mica reduït avui, eh?
Per què?
Perquè dic que seria una mica reduït.
Format reduït. La tertúlia.
No nosaltres. No, jo vaig tenir una sorpresa. Jo vaig notar ahir amb el concert de l'Amic de les Arts que hi havia una cosa especial. Notaven a l'ambient, no? Una cosa especial. I ho vaig saber perquè el meu tocaio, l'Eduard del grup, en un moment determinat va dir: aquest concert està integrat dintre del Sant Cugat Experience. I aleshores vaig pensar, ara ja veig perquè notava una cosa especial perquè era l'Experience aquest. En fi, em va agradar saber que estava experimentant una cosa nova d'un concert que estava anunciat feia ja uns 6 mesos aproximadament, però que en aquest moment està integrat dintre de l'experiència aquesta.
Fet, el Sant Cugat Experience no deixa de ser un calaix de sastre on han entrat moltes propostes, interessantíssimes, tot sigui que sigui un calaix de sastre no vol dir que no sigui interessant, però vaja, que no deixa de ser un embolcall de moltíssimes coses que es fan. Per exemple, ahir va començar això que en diuen Sant Cugat va d'etapes, que diversos bars, en concret 44 de la ciutat, s'han sumat a aquesta proposta de quinto de cervesa d'una marca molt concreta, més una tapeta, 2,50 €. I ahir hi havia bastant moviment a Sant Cugat. Sí. No de màxima afluència, però vaja, un servidor que va passejar pel centre va veure que, vaja, crida l'atenció. En Víctor, bueno, fa que sí.
Per acabar aquest aspecte, digues. Només vull dir una cosa, i és que a mi, la Sant Cugat, tot el que sigui Experience Smart, everybody, doncs la veritat és que em toca bastant els nus. En fi. Però, Dit això, jo penso que tenim la Nit de l'Art, que està integrada dintre d'això, dia 31. La Nit de l'Art, aquest serà la 14a edició. I l'any passat ja es va integrar dintre de la cosa de tipus, doncs, el comerç de la ciutat, no sé què. La Nit de l'Art té una entitat pròpia. I tots els que ho han estat mantenint durant aquests 14 anys, el que volen, el que volien, el que segueixen volent, és que sigui una cosa pròpia i que ja tenia la seva dinàmica. I clar, es vol integrar en una cosa que no té, perquè llavors es desvirtua, per mi, es desvirtua el contingut. Des de la taula de les arts plàstiques i visuals, això ja ho hem dit 50 vegades al Consell de Cultura, però és evident que no ens fan cas.
Jaume,
hola,
què tal?
Bé.
Algun comentari sobre l'oferta cultural d'aquest cap de setmana dintre del Sant Cugat Experience? O, vaja, ho hem de dir en anglès perquè és el nom que té, vull dir que...
No, molt bé, tu. Jo penso posar-m'hi. Tinc una oferta per anar a sentir Carmina Burana al Teatre Auditori. És una de les coses que faré, i d'altres que m'hi aniré posant aquest cap de setmana estic aquí. He arribat fa poc, l'altre no hi era, doncs, escolta, aprofitaré submergir-me en el món cultural de Sant Cugat.
Alguna proposta per la teva banda, Víctor?
Aquí hi ha demà la Nit en Blanc, que ja no sé quina edició és aquesta. No,
ara t'ho dic exactament. No sé, ja fa uns... Ahir vam entrevistar la Maite Pérez de Sant Cugat Comerç, que ens va venir a explicar, vaja, doncs tot el que s'hi mou. A veure. No, segueix, Víctor, però no, que ho trobi. Hi ha tants actes de mà que estic buscant a l'agenda. Digues, digues.
No, bé, la Nit en Blanc té el seu encant, també. Però... però de cinema, francament, arriba una pel·lícula que ja ha tingut fins i tot males crítiques per la mateixa família implicada, que és Grace de Mònaco, amb la Nicole Kidman, sobre la vida de Grace Kelly, que és una mena de biòpic no autoritzat, evidentment, per la família, però que...
que no l'han vist, diuen.
No, no, no l'han volgut veure, els hi han arribat referències.
Però és difícil criticar una cosa que no has vist, no?
Sí, clar,
vaja,
clar.
No sé,
sí, clar.
M'ho pregunto jo.
No, per descomptat, per descomptat. Però com que, clar, els hi deuen haver dit per on van els trets. De tota manera, si, encara que no l'hagin vist, no, crec que no s'han perdut res, perquè la pel·lícula, llevat de la interpretació de la Nicole Kidman, que, bé, la Nicole Kidman sempre és una aposta segura, més o menys, no? Però, més enllà d'això, la pel·lícula és una pel·lícula insignificant. Llàstima, perquè dona molt de sí la vida de Grace Kelly. No, no dic la vida a partir del moment que ja és princesa de Mònaco i tot això, que no sé quina vida duia exactament, ja no... em va deixar d'interessar, no? Però quan era una actriu de cinema... és una actriu amb un futur esplèndid quan plega, perquè l'última pel·lícula que fa ella és Sol davant del perill. Allà hi era un compromís que tenia, ja no l'havia de fer, però finalment diu: aquí plego, acabo ja la meva carrera, perquè es casa amb el Rainier, i el Rainier li diu: bueno, deixa't de punyetes, no, al món de Hollywood. Tot i que la Grace Kelly tenia fama de ser una senyora, doncs, que, vull dir, molt, molt, molt alliberada, i que no tenia cap problema
en compartir
el que calgués, no? els companys de feina, diguéssim, no, de les seves pel·lícules, ja en sabien molt bé. Això era cosa coneguda a Hollywood.
Vox Populi.
Sí, era Vox,
no?
Populi.
Vox Day.
Justament era això el que li agradava a Hitchcock, perquè ell, que li agradaven molt les dones rosses aparentment glacials, volia justament aquest fons. És a dir, una cosa és el que sembla una dona gèlida, i en realitat no té res a veure amb això que sembla, és un volcà, no?
Però la pel·lícula no...
No, la pel·lícula és fluixeta. Qui vulgui anar a veure, però mira, dius, bé, és allò de dir...
passar la tarda.
Que conec, no? El personatge, no? Grace Kelly i tal. Ara, deixa una obra cinematogràfica, la Grace Kelly, fantàstica. Es va aturar perquè va treballar amb els millors directors. És que era més bona actriu del que sembla. Era tan maca que semblava... a vegades,
la guapa tonta, no?
Sí.
A vegades, aquest...
bé, quan una dona és tan maca, a vegades això la perjudica en el terreny interpretatiu, perquè la gent es fixa més en la bellesa, no? En canvi, quan l'actriu no dona el físic, la gent diu: oh, que bona actriu que és, no?
I en parelles, sí, i en parelles, James Stewart, el Gary Grant,
el Gary Cooper, sí,
l'Alec Guinness, l'Alec Guinness, sí, amb aquella pel·lícula. Va tindre parelles extraordinàries al costat. Per tant, volia dir que per poder mantenir-se en potència al costat de les parelles havia de ser una actriu de pes.
I al moment, allà, a les pel·lícules de Hitchcock, aquesta és Atrapa un lladre, que sí. És estan a la Riviera Francesa, i hi ha un castell de focs a fora, no? I aleshores, doncs, clar, estan a punt de lligar una mica el Cary Grant i la Grace Kelly, i en aquell moment estan allà davant de la Riviera, i ella porta un escot meravellós, i ella li diu, mentre es veuen els coets, diu: aquesta nit vostè veurà un dels millors espectacles de la Terra, no sé què, que està a punt de lligar amb ella, no? I, bueno, indirectes aquestes que feia utilitzar en els guions al Hitchcock i tal. Era una actriu, a mi m'agradava, fixa't quines tonteries, no? Però a mi m'agrada més Grace Kelly que Marilyn Monroe. Ja sé que això és un sacrilegi, però em transmet... mira, cadascú té les seves coses. La Marilyn era l'evidència, és a dir, era el sexe manifest, no? Allà on passava la Marilyn, passava una dona en el sentit més literal del terme, allò amb les corbes, els moviments i tot això, era un sexe, vull dir, molt manifest. En canvi, la Grace Kelly era una cosa glacial, molt elegant, que havies de descobrir, que no semblava, no notaves tot el que...
Sí, ja, tenies el retrat per una banda i la caricatura per una altra.
Però
les
guanyava, jo crec que en aquella època la que superava les dues era l'Ava Gardner, no?
Era un altre animal cinematogràfic.
Bueno, ja, però sí. Era una gran actriu, però sí. A més a més...
A mi la Marilyn Monroe a mi no em va agradar mai. És a dir, a mi no em va sugestionar mai des del punt de vista inclús ni físic, eh?
El que passa és que tenia una simpatia,
sí.
Irradiava una simpatia que Crescalí no, clar. Crescalí era molt, semblava molt intraspassable, oi? Molt distant.
Hi ha una política interessant de la Crescalí que mostra molt això, i a més el personatge ho dona, que és, ja era una repetició, que és High Society, Alta Societat, que de fet era el remake de la pel·lícula anterior de Harry
Potter. Amb el Frank Sinatra.
Que en aquest cas és el Frank Sinatra i el Bing Crosby, i precisament amb aquesta pel·lícula mostra molt aquest aspecte, perquè és el personatge que diuen, tu ets com una deessa, ets una persona que estàs fora del nivell, estàs a dalt de tot, i precisament això fins que diguéssim, quan veu es converteix en una persona, és a dir, treu de dins totes les seves característiques, diguem-ne, entre cometes, humanes, no? Mm. Aquesta és una pel·lícula que també és molt interessant, a part de la música de Cole Porter, que a mi sembla extraordinària, i els dos, si no cal dir, el Bing Crosby i el Frank Sinatra, era una cosa... plegats junts, ja era ja el Summum, ja, i el Louis Armstrong, ja veia que ja...
Exacte, també sortia el Louis Armstrong. Sí, és que, de fet, deien que Crosby tenia millor veu que Sinatra, que era millor cantant que Sinatra, passa que Sinatra tenia un àngel, que no tenia Crosby. En tot cas, junts, era una combinació fantàstica.
Va morir molt jove, Grace Kelly.
Clar, és que és un accident.
52 anys, accident de cotxe, no?
Sí,
no. Que anava amb la seva dona, però un accident molt peculiar, no? Per dir-ho.
Sí, un accident de cotxe que no se sap encara que...
Misteriós.
El tema era...
Anava amb la filla, no?
Conduïa ella,
conduïa ella o conduïa la filla. Si conduïa la filla no podia conduir. Si conduïa ella era perquè estava en un estat, diguéssim, etílic, pujat.
Portava una època molt dura a sobre, no?
I que probablement no va a causa.
Amb un camió al darrere fent esses, no? Tot una mena de...
Puc explicar una anècdota personal? Jo recordo
amb ella,
que...
amb Grace Kelly o no?
Sí, amb Grace Kelly directe.
Compte que si t'escolten des de casa...
No, amb Grace Kelly directe i tinc una fotografia i tot. Perquè caram. Als meus 16 anys, jo amb uns amics vam fer una revista, que la feia en manual, escrita a màquina, i llavors jo vaig fer un reportatge que es titulava La boda del siglo. Perquè es va dir en aquell moment quan es van casar el Reinero del Siglo. I llavors jo tinc una fotografia a punt d'agafar l'avió, bueno, és l'avió del Tibidabo, aquell que fa voltes, i jo estava a punt d'agafar l'avió del Tibidabo, i llavors una altra fotografia amb aquell escalic que estava retallada, evidentment. Però vaig fer,
però no tothom ho pot dir.
Vaig fer una entrevista amb la Crescalí abans que es casés.
Molt bé.
Ella era de família benestant, era de Filadèlfia.
Sí,
i de l'estat de Pensilvània. I era una dona, bé, ja venia de família benestant, no era una noieta d'aquestes que busquen oportunitats, sinó que ja venia situada. I tenia, irradiava aquesta classe, no? Tenia una classe, tota ella, gairebé no havia de fer res, que tenia aquest do, que ja, després, amb el futur que va tenir, ja li esqueia, no? Semblava que estava predestinada a ser princesa, perquè ja ho era de joveneta. Però una cosa no treu l'altra, era molt bona actriu, i la gent, els cinèfils, diguéssim, van ens va saber molt de greu que ella abandonés la carrera per passar
a
l'aristocràcia.
Però els cinèfils no la comparaven amb la Mary Monroe,
no
tenia
no.
una rivalitat
amb ella, no, absolut, no, eren dones, eren d'estils diferents.
Jo com a anècdota us puc explicar
també
que
tens una foto amb ella o no?
No, de la Mary Monroe. Durant molts anys que vaig viure a Bellaterra, una part d'aquests anys vaig a viure en un carrer que li vam dedicar a la Mary Monroe.
Sí,
el primer carrer del món dedicat a la Mary Monroe.
On era això?
A Bellaterra.
Encara existeix com a tal?
No, perquè va pujar un... Això durant l'època del Franco.
Van canviar, sí.
Sí, obligatòriament. Va pujar com es diu, un ajuntament PSOE, no PSC, PSOE, total, i no van entendre, i ho van haver de canviar.
Ara es diu Elena Valenciano.
No, ara es diu Pintor Nutrillo, no té res a veure. Si en aquella època els que vivien a la Bellaterra, els propietaris, podien posar als carrers, hi havia la Unió de Veïns, sí. I en les juntes parlaven, doncs mira, podien posar aquest carrer a l'altre, no?
Doncs mira, ara buscant...
I vam posar...
Perdona, però buscant el carrer Marilyn Monroe, així a l'atzar a Google Maps, en té... A Roma, a Nàpols, sí. A França en té dos, a dues ciutats, i a Las Vegas.
Però en aquella època no, fa 40 anys això, eh?
Doncs sí, a Sant Cugat, sí, el senyor sí. Frederic Cabanes...
Sí, sí, que és un autèntic...
No, tot el material li ha donat al Frederic Cabanes, va sortir tota la premsa, i això ho va organitzar el Frederic Roda, que és un geni, i van inaugurar el carrer, que jo vivia en el mateix...
Sí, me'n recordo.
Però vau posar una placa, així vau...
No, el carrer Mèrit Monroe.
Molt bé, molt bé.
Érem ceràmica, que les va fer un ceramista d'allà, molt maco, que era el Sallent, que era el pare del Silvestre Sallent, aquest noi Sallent d'ara, no? I vam posar Marilyn Monroe, van donar permís a l'Ajuntament de posar-lo, que no sabien qui era.
No devien saber ni qui era,
I quan van demanar per què, el Frederic es va inventar que a Bellaterra havien de fer uns estudis de cinema. Sí, és veritat, eh?
I va colar.
No, abans de la guerra, i durant la guerra es va dir que hi havia aquell cineasta, va ser el primer cineasta que es deia... un català, no? En Bros, o un nom, com es deia? El del cine, ho sabeu, no?
Però de què passen les dels pioners?
Sí, tots que van fer
primer. El de Chaumont?
No, de català.
Ah, però tu vols dir dels anys 50.
No, que va, els anys 30, els anys 30.
Segundo de Chaumont? Que...
Sí, no.
No, però era de... vivia aquí a Barcelona.
Aquest, no, i va fer una cinecità, una mena de Bellaterra.
Ja.
Sí, Bellaterra. I encara hi ha el carrer del film. Allà, aquest queda. Llavors va venir el Terenci Moix, vam tallar la cinta.
Home, Terenci Moix sí. No podia fallar.
Home, sí.
Home, aquesta festa segur.
Vam tallar la cinta i a totes les noies els vam donar a les senyores un perfum Chanel número 5.
Que això va ser una mostra. Que això va ser-ho tu, clar.
Esclar. I els homes un encenedor Clipper amb el grat de... I vam rebre un telegrama que li havíem dit abans del marit de la Marilyn d'aquella època, que era el Joe DiMaggio.
Ostres.
Quin nivell, tu.
El Joe DiMaggio.
I què us deia? Sí. Què us deia?
Oh, que encantat de la vida, que no l'havia pogut venir a l'inauguració.
Bellaterra Experience.
Sí, va ser molt maco, però llavors resulta que els altres no van voler i van dir que no. I quan va explicar tot això, aquest director de cine és Fortunat o no sé què, va dir, home, és que havia...
Hi ha un Fortunat a Bonanova, perquè era un actor... Sí. Que era mallorquí i que va fer carrera als Estats Units. A la pel·lícula d'Orson Welles, Citizen Kane, sí. És el mestre de música que li intenta ensenyar òpera a la dona del Kane i que no ho aconsegueix.
Fortunato
Bonanova.
Però fixa't, anècdotes és que els meus fills tenien passaport i portaven el carrer Marilyn Monroe, no? Ah. I això era l'època del Franco. I quan anava a l'estranger, algun policia deia, hòstia, Marilyn Monroe debe ser una calle con muchas curvas, ¿verdad?
No t'havia sentit de l'humor, aquest.
Se sorprenien, eh? I tot el document ho té el Cabanes, que quan inauguri un museu, suposo...
Quan l'inauguri.
Va anunciant.
Diu que està la cosa a punt, eh?
Sí, no, però el que està a punt, jo fa molt temps que sento que està a punt, i clar, si fa molt de temps que està a punt, vol dir que fa molt de temps no estava a punt, vull dir que ja ens entenem, no?
Sí, però les últimes notícies són...
Ja, però que les últimes notícies eren igual fa un any, eh?
Exacte, igual, i que en fa dos, sí.
Bueno, en fi, pensava que parlaríem dels actors...
Una cosa sobre Marilyn Monroe. Va haver-hi una vegada, el 28 de desembre, procurem fer una innocentada a la gent, no?, d'aquí a Cuba.cat, i una vegada en Cabanes va entrar en el joc i va dir que Marilyn Monroe havia visitat Sant Cugat, no?, i que ell, buscant la seva documentació i tal, doncs havia trobat que Marilyn Monroe aquí en un rodatge que no sé on va anar, doncs ho vam haver inventat tot, no? Però vaja... Si haguéssim sabut això del carrer, ens ho podíem haver fet venir bé. Vull dir,
doncs sí, hi ha fotos. Van venir moltes personalitats de Barcelona.
Quan van...
I després no van entendre res i van canviar. Sí.
Però... Quan van rodar... Quan Marilyn va rodar Tot sobre Eva, que feia un paper petit, amb George Sanders i l'Anne Baxter i la Betty Davis... bé, anys després, sabem que el George Sanders que feia de crític teatral a la pel·lícula. Bueno, fantàstic, bueno, fantàstic.
Amb la seva boquilla sí, i el cigarret.
Fantàstic, no? Ell es va suïcidar a Catalunya.
Sí. Jo estava en una convenció allà, sí, també una altra anècdota.
En un
aquell dia fèiem una convenció al Rei d'en Jaume de Castelldefels.
Sí,
era un hotel molt gran i amb una altra nau es va suïcidar.
Sí, es va suïcidar allà. I aleshores ell mateix explicava que quan rodaven aquella pel·lícula, Tot sobre Eva, doncs una nit es va presentar la Marilyn a casa seva amb un abric de pells que duia, i quan va obrir l'abric
no hi havia res
a sota, no?
No, hi havia molt.
Hi havia molt, però s'ensenyava.
Sí. I era una dona molt espontània, que explicava que, de fet, sembla curiós, oi? Perquè, clar, una dona així, doncs, l'empaita a tothom, al contrari, vull dir, el que s'ha de fer és expulsar-se les mosques, perquè... I, en canvi, era una dona que si un home no s'interessava sexualment per ella, ella s'automenys tenia, és a dir, ho considerava com que no valia prou, no?
Havia fracassat.
Sí, era una dona que tenia molts problemes, de una personalitat molt complexa i molts dubtes interiors, i justament es produïa això, és a dir, que una dona desitjada per tots els homes del món, resultava que ella, quan un home no mostrava interès sexual per ella, ella considerava que ella, com a dona, com a persona, no valia gaire cosa, no? I que per això no es fixaven en ella. És terrible, això.
Els oients estan dient, però a veure, no estem aquí el dia abans de les eleccions.
Sí, no, si voleu, volia dir que si voleu fer una previsió de les eleccions.
Sí, perquè aquí els tres, vinga, va,
una cosa de les eleccions.
Però compte, home, que no vull que la Junta Electoral m'agafi
el
coll.
No, món de la cultura.
A la cova.
Ara, donat... Això és rigorós, quan estàs elegit per anar a una taula, a una mesa,
sí,
no pots renunciar, has d'anar-hi. Però en canvi li han donat permís...
Hi ha excepcions, t'ho dic.
Ja, però en aquest que li han donat és perquè tenia entrada per anar a veure el Mundial.
Però...
I era un fan de l'Atlètic i li han acceptat. Però en canvi, mira com està la cultura.
A Champions, vols dir.
Sí, la Champions. Però en canvi, mira com està la cultura. I no se n'ha parlat enlloc, unes eleccions anteriors... li va tocar amb un actor del Teatre Nacional i van dir que, escolta, que no podia anar perquè estava actuant a la Sala Gran, i van dir que de cap manera, que havia d'anar i anava de substitut, i van haver de suspendre la funció a la Sala Gran. El director era el Sergi Barbel, perquè no li van deixar fer. Vol dir que compara la cultura del futbol,
sí, però...
amb el teatre.
Una cosa, en el cas del seguidor aquest de l'Atlètic de Madrid, que s'ha dit que ell amb les entrades ha pogut esquivar, si tu entres a la web del Ministeri de l'Interior i veus quins són els punts que a tu et permeten treure't de sobre aquesta responsabilitat,
sí,
un dels casos o una de les possibilitats és que tu, pel que sigui, hagis contractat un viatge abans del sorteig pel qual a tu et determinen anar a una mesa electoral. Perquè tu imagina't que dius, bueno, votaré per correu i me'n vaig de divendres a dilluns a Anglaterra a veure la meva filla, pel que sigui. Si tu has comprat aquells vols, o tu has decidit ja anar fora, tu, amb aquella justificació, pots quedar exempt. Jo entenc, o almenys la interpretació que jo faig, que aquest senyor, si havia aconseguit les entrades abans en un sorteig, etc, etc, i podia justificar que anava en aquest viatge, que s'havia compromès, jo crec que tu tens el dret a quedar exempt.
Yeah.
Ho dic perquè ho han venut molt amb el tema de les entrades, o perquè aquest és pro futbol i tal.
Però
surt a la web del Ministeri d'Interior, perquè hi ha molts casos en què tu pots quedar fora de la mesa electoral.
Però no creus que un acte de cultura com el teatre...
Però no té res a veure amb el teatre.
200 butaques venudes, que van vendre els diners perquè tot estava venut i ara podien anar amb un altre teatre.
Jaume, una cosa no treu l'altra, eh?
Van vendre a suspendre.
No treu l'altre, però...
Podria justificar, no?
Digues, breument, vols parlar de la Caixa.
Si no tenim temps, però és que ahir es va produir un fet que és històric, O sigui, diu, l'assemblea de la Caixa prova a convertir-se en fundació bancària. És a dir, després de 110 anys de la fundació de la Caixa pel senyor Moragas...
Ja no és la Caixa.
Pobre el senyor Moragas, si s'aixequés de la teva tomba es tornaria a morir.
No el general Moragas,
No, Gerard Mora. Doncs es va convertir finalment en entitat bancària i, segons diu aquí, a més, amb cosa interessant de que un dels que forma part del patronat d'aquesta fundació, que tindrà un pressupost de 500 milions a l'any, doncs és el senyor Carlos Slim, un gran home.
Però també hi ha Creu Roja i Càritas.
També.
Diguem-ho tot.
També. Sí. Però els treballadors ja no hi són. I els imponents que som nosaltres,
però serà l'entitat bancària que farà més serveis.
Tampoc hi són. I jo penso que això és històric, perquè vol dir, és una mostra més d'aquest canvi que s'està produint des de fa alguns anys i que ja és, senyors, irreversible.
A mi em sembla que el personatge a què es referia en Jaume Pla abans, del cineasta, d'un dels pioners del cinema, era Fructuós Gelabert.
Sí, senyor.
Ah, val.
Fructuós Gelabert.
Sí,
senyor.
Sí, aquest.
Fructuós Gelabert.
Ara estava rumiant.
Sí, aquest, Fructuós Gelabert. I quan van dir que...
A l'últim moment, eh?
Sí, ningú sabia qui era, però el tenia el terreny ja comprat. I quan li van dir que canvies el nom de Marilyn Monroe, deia, hombre, pongan otro nombre de cine, pongan Walt Disney, que és menos provocatiu.
Que existeix al carrer Terrassa, el carrer de Walt Disney.
Ah, sí?
Per una vegada que he passat, m'han fet molta gràcia.
I a Bellaterra hi ha el carrer del film, precisament allà on hi havia els terrenys comprats pel senyor Fructuós Gelabert.
Escolti, no hem de deixar aquí Jaume Pla, Víctor Alexandre, Eduard Gené. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, bon dia.